Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a l'informatiu Veus, aquest recull dels temes principals que han sonat a l'informatiu diari de Ràdio L'Escala entre dilluns i divendres. Us parla Abel Font. Dilluns 7 d'octubre, una massiva assistència exaureix els 15.000 filets d'anxova que es van preparar a la festa. La directora d'art, en Rosa Ros, va llegir un pregó, tot recordant la seva infantesa a l'Escala, i el sector anxover lliurava l'anxova d'or a l'actriu Montserrat Carulla. Escoltem les veus que...
Gràcia, la platja on ara estem, que era l'antic port de l'Escala. Són escenaris de sal marina que perfumava intensament els nostres jocs a la platja i als carrers de la vila. Imatges, colors i sons irrepetibles. Quina il·lusió em faria recrear els meus records d'infantesa i joventut amb una pel·lícula? Podria titular-se L'Escala, arrels al mar. Per ambientar les escenes de pesca o bé vestir les dones a les fàbriques de Salaó, faria servir totes les tonalitats de l'anxova. El gris platejat de la panxa, el gris més fosc de la cua, els tons blaus i verdosos del llom, la mica de vermell de sang que li surt de les ganyes i el negre de la nineta dels ulls i els blancs trencats que hi ha enmig de les escates. D'ell vaig aprendre a ser ambaixadora de l'Escala arreu on vaig regalo anxoves. La meva amiga Flàvia de Roma espera amb candeletes les anxoves que li envio cada any per Nadal. Un dels productors amb qui treballo espera cada pel·lícula un pot d'anxoves amb sal. Li encanta netejar-les, una a una, tranquil·lament, sota el ratxolí d'aigua. Diu que és un exercici zen, treure tota la sal sense trencar l'anxova. La meva amiga de Londres sempre diu que són més bones les anxoves a l'Escala que el caviar, i jo li contesto que estic d'acord amb ella. Perquè el secret de la qualitat de les nostres anxoves és l'herència artesanal de la cultura mil·lenària dels grecs. No oblidem mai que l'èxit de les és dels escalencs. No perdeu mai aquesta força creativa tan singular que diuen ens dona la tramuntana. Som potser uns xic esbojarrats, atrevits, però també molt imaginatius.
Ser a l'Escala, per mi, és un prodigi, perquè és venir a casa meva, perquè l'Empordà és la coroneta de la nostra Catalunya. I com tots sabeu, jo sóc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista. Ho sóc i ho seguiré sent, malgrat amenaces, malgrat esforços per fer-me endarrere. Jo sempre trec el cap i acabo fent allò que vull, que és parlar del nostre poble i de la insubmissió d'estar guiats per altres pobles que ni ens entenen ni ens volen entendre. Us vull donar les gràcies per aquesta anxova, que és una meravella, que me la plantaré aquí i que la veurà tothom i que en parlaré sempre. Donar-vos, doncs, les gràcies a tots, dir-vos que estimo el meu país i que estimar el meu país és estimar-vos a vosaltres, i dir ben fort, ben clar i ben alt: visca Catalunya independent.
L'Escala és el municipi que té més elaboradors d'anxova en Salaó. És una de les coses que diferencia el nostre poble d'altres de la costa mediterrània i que cal potenciar. Quan es parla de l'Escala, arreu es relaciona amb l'anxova. Tenim el privilegi, però també i la responsabilitat, de continuar un ofici completament artesanal. Un treball acurat un producte que ha passat de generació en generació i s'ha convertit en un segell d'identificació del nostre poble. I és que l'anxova l'avala una tradició, una història que expressa i mostra les nostres arrels més profundes.
Completàvem encara l'informatiu en repassant altres aspectes de la festa de l'anxova, especialment els actes previs, els actes del cap de setmana previ. Per primera vegada, dèiem, la festa de l'anxova ha comptat amb actes previs. En total, tres activitats relacionades amb la gastronomia i l'anxova. Vista la bona acollida de la gent, la festa comptarà cada any amb activitats dissabte per potenciar tant la festa com l'anxova i, en definitiva, l'escala. Escoltem el sommelier Rafael Sabadí i la periodista Paula Molés.
Bé, doncs fantàstica. Crec que la gent que ha pogut venir ha quedat encantada. De veritat és una experiència. Per mi gastronomia és això. És l'experiència del veure unit amb el plat, amb el menjar, fa que l'experiència del comensal sigui superior. I en aquest cas tothom ha sortit encantat. Esperem que tingui aquesta activitat continuïtat. Fa 3 anys ho vam intentar, va sortir molt bé, però per motius que siguin doncs, no va seguir. I ara aquest any doncs, vam proposar doncs, fer, juntament amb l'Unió dels Saladors Històrics de l'Escala, fer una etapa i maridar-la amb vins una mica doncs, diferents, una mica extrems, anar a buscar una mica l'atreviment. I crec que ha anat molt bé, la gent ha sortit encantada, amb ganes de repetir, i intentarem veure si l'any que ve es pot fer aquesta activitat, que segurament que sí, es pot fer amb doble sessió, perquè molta gent ha quedat fora.
És a dir, augment de les temperatures, més meduses, menys menjars o plàncton de més baixa qualitat, els rius amb menys descàrregues, el panorama no pinta massa bé, em sap greu. I li preguntava jo a l'Anna Sabatés, i tot això pot anar millor? No? Vull dir, millorarà algun dia, no? Perquè em consta que no? Alguns pescadors estan preocupats, ah, potser algun dia en tornem a pescar d'anxova grossa aquí. I ell em deia, malauradament, que home, tot apunta que la cosa no anirà a millor. No? Clar, quines solucions tenim? Si mirem en general, sembla que el tema del peix, allò que dèiem, quin peix menjarem, que la solució passa per l'aqüicultura, és a dir, que nosaltres conrearem peixos. Potser ara que estem acostumats a anar a plaça, no?, i veiem moltes varietats de peix, doncs d'aquí uns anys només en veurem 2 o 3, que seran aquelles espècies que s'hauran adaptat millor a les temperatures altes, i d'alguna manera, com criem gallines, doncs criarem peixos. I pel que fa a l'anxova del Mediterrani, doncs això que els he dit, ningú garanteix que es torni a pescar aquí anxova, i menys si les coses continuen com fins ara, no?
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 8 d'octubre, ple municipal aprova per unanimitat demanar a la Generalitat que declari l'any 2020 any xaixo. L'any vinent es compleixen 150 anys del naixement del músic i compositor de sardanes més emblemàtic de l'Escala. Escoltem diferents fragments d'aquell ple on formalment, oficialment, es demanava aquesta declaració. Escoltem per aquest ordre el regidor Rafael López i els portaveus Edna Estrems, d'Esquerra Republicana, Carles Carlà, de Gent de l'Escala, i Albert Pons, d'En Comú l'Escala.
A partir d'una proposta de l'agrupació de Sant Isidre Escalant que vixi això, doncs vàrem considerar doncs, que era totalment justificat. Per tant, amb aquesta idea i amb un triple objectiu, redescobrir la figura de Josep Vigents com pel públic general, recuperar i difondre la seva obra i reivindicar la importància que ha tingut a nivell de tot Catalunya. Per tant, perquè tingui el màxim de ressò i arribi doncs, a tot Catalunya, entenem que si la Generalitat fa aquesta declaració doncs seria superimportant. Per tant, el que proposem a aquest ple seria proposar a la Comissió de Commemoracions del Departament de la Presidència del Govern de la Generalitat que l'any 2020 sigui declarat any Josep Vigents i Juli Avixaixo, amb motiu dels 150 anys del naixement a l'Escala d'aquest important intèrpret i compositor de sardanes i músic popular.
Només comentar que ja havíem parlat alguna vegada del tema de la font i se'ns havia dit que hi havia previsió de remodelar tot l'espai aquell. No sé si està previst posar-ho ja en el pressupost de l'any que ve i aprofitant que serà any Avixaixo, ha de sentar tota aquella plaça i tornar a recuperar aquesta figura, només saber-ho.
Creiem que és un projecte de gran envergadura perquè el dia de demà, quan això es tiri endavant, no només serà l'Ajuntament el que es posarà en marxa, sinó s'haurà de tindre en compte l'agrupació sardanista, m'imagino que es faran actes amb l'Escola de Música, s'haurà de tindre en compte l'Institut, les escoles i fins i tot el CEDRE per documentar-ho. Llavors, creiem que sigui o no sigui la resolució feta el més aviat possible, que entenc que la Generalitat trigarà a contestar, estaria bé veure en els pressupostos una partida, en el cas que això es tiri endavant, poder arribar a tots aquests actes, perquè si no serà difícil. I per últim, bueno, dic que jo no sé com anan les negociacions, no sé si l'Ajuntament ho ha proposat a l'associació o l'associació us ho ha proposat a vosaltres, però el que queda clar és que si això es tira endavant és perquè hi ha hagut una entitat del poble que durant moltíssims anys ha estat allà lluitant perquè la història i les sardanes es mantinguin. Llavors és una clara constatació de que les entitats del poble en el fons són els que mantenen el caliu i la història del poble. Llavors agrair-los.
El portatge de les entitats som els primers a reconèixer contínuament. Ha sigut una proposta de la mateixa agrupació i nosaltres del primer moment hem sigut receptius. Val a dir que ja hi ha un primer paquet d'activitats que ja ens han proposat de cara a l'any que ve. Evidentment això és important, doncs, per tenir en compte pels pressupostos. De fet, ja hi ha alguna partida i com acabarà, doncs, és el que estem parlant, però evidentment doncs, li volem donar doncs, tot el recolzament. En contestant a Esquerra Republicana, està clar que en aquella plaça s'ha de fer alguna cosa. Un dels temes és tornar a posar la font o no del que hi havia abans. Això encara està, no està decidit, però sí que és veritat que aquella plaça s'ha de fer doncs, tota una actuació. Hi ha un pou doncs, en una etapa que no ens agrada com està i s'ha de canviar el paviment, i aprofitant que un dels edificis que estan a tocar la plaça doncs, irà a terra, doncs tot plegat serà una actuació conjunta amb aquesta plaça, que ens sembla que ha de ser el màxim de digne possible.
Ens agradaria, si fos possible, cada vegada que es convoqui aquesta comissió, doncs poder rebre la documentació pertinent que s'hagi de tractar amb suficient temps d'antelació per poder-la estudiar, així com també les actes que s'aixequin i la documentació que ens sorgeixi d'aquestes comissions, també poder-la rebre el màxim de diligent possible. Això sí que ho agrairia per, diguem-ne, poder-ne fer un seguiment i unes propostes amb més eficàcia i més constructius.
El Bonítol torna a ser protagonista de la llotja de pescadors de l'Escala. Una sola teranyina ha pescat prop d'11 tones d'aquesta espècie, una xifra que feia almenys 5 anys que no es veia. Escoltem Lluís Sureda.
Sí, doncs sí, des que tinc la barca que fa 10 anys és el primer cop que engafo tant. Hi ha 11 tonelades, més o menys. I sí, és una passada. Home, que quan els aveus, les acales i quan els aveus llums i comencen a córrer tots, és molt maco. I després quan comences a agafar el celebret i comences a carregar la barca i la vas veient plena, és molt i molt maco, tant per mi com per tots els mariners. La venda bé, amb la quantitat que n'hi havia, però està molt bé la venda. Si hagués tingut menys, doncs hagués anat més bé de preu, però amb la quantitat que hi havia està molt bé el preu aquest que va. Això ha anat un promís de 2,5 € al quilo, doncs clar, està molt bé. Però és una bona venda, doncs. Un dia com aquest ja has fet la setmana i el mes, com que diu, perquè sí, ajuda molt a acabar de passar aquests mesos dolents que hi ha, i les setmanes dolentes, doncs una calada així, doncs ajuda molt a acabar de fer números. Tot aquest mes però no hi poden haver-hi. Oi, mentre durin, però els buscarem. Ara falta trobar-los també. A vegades són peixos que te troben ells a tu. D'això, que et pots anar buscant, no els veuen tota la nit i després te troben ells. I quan te troben. Un dia me'l pot tocar a mi, l'altre a l'altre i l'altre a l'altre. Però són peixos que te troben a tu.
La Biblioteca Víctor Català engega temporada amb moltes activitats aquest mes d'octubre, algunes d'elles molt consolidades com el Biblionadons o els grups de lectura, d'altres de més puntuals d'aquest mes com el recital de poesia o els tallers TIC. Lídia Solés, bibliotecària municipal.
I com ja vam comunicar fa uns dies, teníem 4 tallers previstos des del mes d'octubre al mes de desembre. De moment, des de Central de Biblioteques, que són des de la Diputació de Girona, que és, són els organitzadors del taller, ens van comunicar que de moment només podríem fer el d'avui i els altres quedaven anul·lats fins a nova ordre. Doncs de moment hem començat avui amb l'àlbum digital i ara ens han donat ordre també que podem fer el proper dia 22 el de Google Drive, la informació al núvol. Per tant, bé, ara em sembla que ja ho tenim ple, però si algú us vol posar en llista d'espera, però si algú se n'en desdís o així, encara ho pot fer. Mira, són uns tallers que són d'un nivell bàsic i llavors doncs van molt bé per, tot i que hi ha moltes coses que potser ja els sabem fer, però sempre s'aprèn alguna cosa nova. Llavors a la gent li interessa doncs, venir a reforçar els coneixements que té doncs, dels diferents temes que oferim. La setmana passada vam iniciar amb una visita a l'escola L'Escolapi. Vam portar la maleta d'en Victorí, que és una maleta plena de contes, que trimestralment la portem a l'Escolapi, els hi deixem allà, al cap de 3 mesos fem el canvi i ens n'hi portem una altra. Això per què es fa? Doncs perquè els nens de P3, P4 i P5 de l'escola són molt petits i per venir de l'escola fins a la biblioteca els hi queda una miqueta lluny. Llavors el que fem és nosaltres els hi portem els llibres a la seva biblioteca i ells quan tenen l'estona de lectura tenen més llibres per ampliar el seu fons. Per altra banda, també la setmana passada ens van venir a visitar els nens de 5è i 6è de l'escola L'Escolapi. I el que van venir a fer ells, com que ara es treballa per projectes a les escoles, el que van venir a fer doncs, va ser venir a buscar material pels diferents projectes que treballaven. Ells van venir per grups, cada grup treballava un tema diferent, llavors van triar tots els llibres que els hi semblava que els hi podien ser útils per treballar el seu projecte i se'ls van endur a l'escola. I ara, doncs, quan tinguin el projecte fet, doncs els retornaran. Iniciem la biblioteca, o el biblionadons, que en diem, que són els contes dirigits als nens de 0 a 3 anys. En aquesta ocasió l'activitat es diu En Pep Pussa i les coses grosses i és a càrrec de l'Assumpta Mercader. Llavors també començarem aquest mes doncs, les sessions de bibliocontes per nens de 4 a 10 anys, que això també es portarà a terme cada mes. També començarem tots els diferents grups de lectura que tenim. Actualment en tenim 2 de novel·la, 1 de teatre, que ja són els mateixos que teníem l'any passat, i aquest any comencem un grup de lectura per nens de 5è i 6è de primària. Està costant una miqueta que s'animin els nens, però de moment ja tenim 8 inscripcions, hi ha un màxim de 10 places. Vull dir que si encara hi ha algú que s'animi a fer-ho, encara fins al dia 15 d'aquest mes és a temps d'inscriure-se. Començarem el primer taller amb els nens, el començarem el mes de novembre. Aquestes sessions són les de cafè filosòfic, que en dèiem al principi. El que ara ho hem englobat amb el nom de Parlem de, perquè no sempre és una sessió de cafè filosòfic, sinó que també es parla de dilemes ètics. Hi ha diferents tipus de sessions, que és sobre l'any brossa. És per celebrar l'any brossa, és un recital subvencionat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, i la persona que vindrà a recitar és la Núria Candela, que és una poetessa, o millor dit una rapsoda molt coneguda a nivell del món de la poesia, que la gent col·laborés i que assistís, i a més doncs, que és important per celebrar que tenim un poeta tan bo com és Brossa, com era Brossa, i que val la pena de commemorar.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 9 d'octubre. Amb l'entrada en l'últim trimestre de l'any, l'equip de govern de l'Escala està acabant de perfilar els pressupostos i les ordenances fiscals per a l'any vinent. L'equip de govern té per objectiu congelar impostos, tot i que l'increment de preu de serveis bàsics com la neteja i recollida d'escombraries podrien implicar un increment. Víctor Puga, alcalde.
Tenim serveis com escombraries, com la gestió de l'aigua, la neteja viària, que s'incrementen any rere any, i que això són taxes que s'han de finançar amb el rebut al final d'aquest servei. I això s'ha doncs, d'anar ajustant. Per tant, poc o molt, doncs, tot això ho hem d'anar estudiant bé i hem d'intentar doncs, això que gestionar un pressupost que sigui equilibrat. I si hi ha més despeses, més serveis, doncs aquests ingressos d'alguna banda, d'algun lloc han de provenir. Podem ajustar la despesa, és el que intentem, per tant la despesa corrent, que és la del dia a dia, intentar ajustar-la al màxim possible, però no podem controlar qüestions com, per exemple, l'abocador, la gestió dels residus, l'abocador Paret i Marçà, doncs el cost de la inversió i de la gestió cada vegada és més important, i això genera doncs, un dèficit que s'ha de finançar doncs, a través de la taxa, en definitiva, a partir del rebut d'escombraries, per exemple. I com aquesta, doncs, n'hi ha d'altres. Si volem un millor servei de neteja viària, ara tenim sobre la taula un nou contracte que estem licitant. Si volem un reforç de caps de setmana, que jo crec que cal, doncs absolutament, si volem un reforç en alguns sectors, alguns barris que segurament no arriba prou bé la neteja, si volem canviar tots els contenidors i donar-los una imatge de més modernitat, doncs això representa uns diners i per tant això s'ha de finançar. finançar a través de la taxa o a través d'ajustar d'altres despeses, no ho nego. Però en tot cas és una feina complicada, complexa, i que l'hem d'anar fent amb responsabilitat.
S'explica que a vegades hi ha falses sensacions que es tenen diners per algunes coses i per altres no, i que cal distingir com la llei permet gastar aquests diners.
A vegades no s'entén, a vegades algú diu, home, hi ha superàvit, hi ha romanent que es diu positiu de tresoreria, i com pot ser que no es pugui fer, depèn què? Doncs hi ha diners que s'han d'utilitzar exclusivament per finançar inversions, més inversions sostenibles que es diu, i d'altres doncs, que són recursos que sí que es poden gestionar pel dia a dia. I tot això s'ha d'explicar bé, s'ha de fer pedagogia i s'ha de fer poca política, entenc, a partir d'aquesta anàlisi. A partir d'aquí, òbviament, doncs, cada grup municipal té la seva proposta, té la seva idea de gestió econòmica, i això doncs, ho podrem debatre en les properes setmanes i intentarem arribar a acord amb l'oposició. Malgrat tenir majoria absoluta, hem intentat sempre, aquests darrers 4 anys ho vam fer-ho, i ara tampoc volem canviar, el trenar és aquest. Intentar tancar un projecte que sigui equilibrat, que sigui financerament sostenible, que no estirar més el braç que la màniga, allò que es diu, que permeti doncs, la proposta de pressupost i ordenances generar un petit estalvi a final d'any, i per tant fer funcionar l'Ajuntament. Cada vegada hi ha més demandes, cada vegada més serveis a prestar, les entitats fan més, cada vegada més activitats, l'altre dia parlàvem que tenim estrès cultural, ara parlant de cultura, però és l'àrea d'esports, és l'àrea de cultura, és l'àrea d'educació, sempre hi ha més demandes i els ingressos doncs, són els que són.
L'any 2004 va desaparèixer la mare de l'escalent Quim Teixidor, de la que no se n'ha sabut mai més res. El seu amic i senador a Madrid, Rafael Bruguera, va liderar una iniciativa al Congrés, al Senat, perdó, per conscienciar sobre aquest tema i posar-hi eines per resoldre casos semblants. Van ser un i altre, Rafael Bruguera i Quim Teixidor, protagonistes de part del programa Sense Ficció de TV3 d'aquesta setmana. Escoltem a Quim Teixidor com en parlava.
Va anar molt bé. El programa Sense Ficció va estrenar dedicat a les famílies, sobretot, i a les persones desaparegudes, i tota la problemàtica que envolta aquest tema, ja de per si molt complicat de tractar, però crec que l'equip de TV3 que ho va portar a terme, encapçalat per la Montserrat Besses, va fer una feina extraordinària amb un gran rigor professional, una gran sensibilitat, una gran dignitat, i sobretot em voldria destacar la pedagogia que serveix aquest programa, perquè amb un tema que es produeixen quasi 300 desaparicions cada mes a Catalunya, sortosament amb el 90% solucionades, però que la problemàtica que esdevé tot darrere és totalment desconeguda per la societat. Per tant, jo vull destacar aquest aspecte i la difusió que se'n pugui fer d'aquesta feina, d'aquest tipus de treballs. Com sabeu, és una persona molt implicada també en aquest tema, ja des de l'any 2013, quan era senador, que va ser el que va instar que es fes en el Senat la Comissió de les Persones Desaparegudes, que va durar un any, amb multitud d'experts que van assistir-hi, jo també hi vaig poder assistir, i les associacions d'ajuda a famílies desaparegudes també, i això també és destacable perquè aquest fet, el fet de fer-se aquesta comissió, va suposar un després, un abans i un després en la manera de tractar aquests temes. A partir d'aquesta comissió del Senat doncs han sortit multitud d'associacions a tot Espanya, a tot l'Estat, d'ajuda a les persones, a les famílies de persones desaparegudes, i se n'ha començat a parlar molt més i d'una manera molt més eficient. Per tant, això jo crec que és molt important i hem d'estar agraïts, molt agraïts a en Rafael, que ara està fent una feina semblant al Parlament de Catalunya i ja hi ha entrat una moció que s'ha aprovat majoritàriament en el Parlament i que properament se'n tornarà a parlar.
L'Escala participa en el servei de teleassistència per a la gent gran, un projecte avalat per la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament, un servei a disposició de persones grans soles, amb dificultats de mobilitat o amb necessitats específiques. El dimecres se'n feia una presentació pública a la llar del jubilat. El dinamitzador d'aquest servei a l'Escala era Carles Cortines.
El teleassistència, per començar, antigament era un servei molt adreçat a persones que tenien necessitat ja en el domicili. A dia d'avui s'està enfocant més de caire preventiu, o sigui, un servei adreçat a qualsevol persona que estigui a casa vivint sol o vivint en parella, però per posar un plus de seguretat en aquesta llar que permeti gestionar una emergència o una possible futura emergència d'una manera ben senzilla. L'aparell bàsic que es porta és la medalleta, el terminal, que és el que acostuma a portar la gent posat, i això va associat amb un dispositiu que va al prop del telèfon del domicili o d'algun sistema de telèfon que hi hagi al domicili. Això és molt senzill. Si a la persona li passa qualsevol cosa, només apreta el botó i el botó és un disparador que fa posar en funcionament l'aparell. Aquest aparell genera una trucada cap al nostre centre d'atenció i mitjançant un mans lliures, o sigui, per aquí surt una veu cridant, que parla amb la persona i li demana què és el que li ha passat. Aquella persona pot demanar ajuda des de qualsevol tema, des d'una caiguda, des d'un problema mèdic sanitari, des d'un problema de seguretat a la llar, si ve algun lladre o algun venedor que no vol marxar i no sabem com fer-lo fora, consultes mèdiques, agendes de recordatori de visites mèdiques o de preses de medicació, tant per ell com per qualsevol persona que hi hagi en aquella llar. O sigui, que si ve un familiar o ve un veí o estan cuidant un net petit i es fa mal o tenen la persona que estigui netejant a casa i cau de l'escala i no saben com reaccionar, nosaltres ajudarem a fer tot aquest tràmit de l'emergència, o sigui, tant pròpia de la persona que viu en aquella llar com d'una persona que hagi pogut venir de visites. Per demanar-ho és tan senzill com demanar una cita amb l'assistenta social del municipi i un cop es té la cita se li fa la sol·licitud. L'assistenta social us demanarà les dades, que són molt senzilles, o sigui, només demanen un número de compte on facturar, us demanen un petit informe mèdic i us demanen un petit justificant econòmic. En funció d'això hi ha uns barems de preu, us posarà el preu i llavors automàticament ja la pròxim pas serà que la pròpia empresa nosaltres trucarem per concertar la primera visita. En aquesta primera visita es fa una explicació molt pormenoritzada del com funciona la teleassistència, es fa una demostració, es recullen totes les dades, perquè penseu que això, darrere d'això hi ha tota una fitxa molt extensa de la persona, no només els telèfons de contacte, sinó descripcions del domicili, de les rutines que fa aquella persona en un dia normal, descripcions de la seva xarxa sociofamiliar, i a partir d'aquí, al cap de dos dies, ja ve el tècnic i fa la instal·lació. Des d'aquell moment ja està dins del teleassistència.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 10 d'octubre. L'ANC, Assemblea Nacional Catalana Territorial de l'Escala, es prepara per respondre a la sentència del Tribunal Suprem als presos del procés. Cassolades i concentracions de rebuig es faran el mateix dia que es conegui la sentència. Francesc Tubau.
Tan bon punt se sàpiga la sentència, si aquesta és condemnatòria, aquí a l'Escala vam decidir, es va fer una assemblea al CER, i la gent que érem allà vam decidir fer una resposta ràpida que consisteix en sortir al carrer o bé als balcons de casa seu o allà on cregui convenient i fer soroll amb cassoles, amb diversos estris de cuina, amb xiulets, perquè es noti doncs, que hi ha una queixa, un rebuig cap a aquesta sentència. Tan bon punt també se sàpiga i al cap d'una hora, si, per exemple, la sentència ja s'ha comunicat a les 12, a la 1 es demana que es concentrem a la plaça de l'Ajuntament amb el mateix criteri que hem dit abans, o sigui, fer soroll a la plaça i llegir algun manifest de rebuig a aquesta sentència. I el mateix dia, a les 8 del vespre, també, que això es donarà a tots els pobles de Catalunya, que ja es farà una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament de l'Escala i fem una crida que hi hagi una participació massiva de tot el poble per manifestar el nostre rebuig. El mateix dia que es conegui la sentència es farà públic quin dia començaran les columnes que sortiran de diversos indrets de Catalunya, com són Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Tarragona. No? I aquí, aquest dia mateix, el dia de la sentència, tota la gent que pugui participar, es donaran totes les dades perquè tota aquella gent que es vulgui adherir a la columna pugui fer-ho i tingui elements de coneixement sobre com ho ha de participar. Segons els mitjans de comunicació i altres mitjans, sembla ser que la sentència la comunicaran el dilluns, dia 14, però Tot podria ser que fessin una provocació i la comuniquessin el mateix dia 15, que això seria un insult al poble de Catalunya, perquè és el mateix dia, el 15 d'octubre de 1940, que van afusellar el president Companys. Per tant, seria una provocació que no hem de permetre.